Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 15 de febrer del 2026, qui diu que els judicis han de ser avorrits? Que ho expliquin a tots els qui estaven seguint aquesta setmana el judici a la família Pujol quan va passar això.
Usted trabajó, o no sé si trabaja todavía,
en
el despacho del señor Carreté. ¿Le suena?
Uy, Dios mío. Mire, desde el principio de esta convocatoria ya sabía yo que había algún error. Mira, yo sí le digo de la que me dedico. Yo soy maestra y siempre he trabajado en la escuela pública. Yo no tengo nada más.
Bien, es que nos aparecía. ¿Usted se llama Eva María Moreno? Eva Martín,
no, yo me
Eva
llamo
Martín.
Eva Martín,
Martín Moreno.
Moreno. Correcto.
Bien, pues no hay más preguntas, gracias.
No, pero de verdad, investiguenme. Yo soy, trabajo para la señorita como maestra.
No se preocupe con lo que.
No, pero la verdad es que.
Es suficiente decir que usted no tiene nada que ver con este procedimiento, no sabe de.
No, y siempre lo he estado diciendo a la persona esa de contacto de Madrid. Dice, usted sabrá. Digo, bueno, pues yo sabré. Luego dos semanas y luego.
La abogacía de Estado, una pregunta.
Sí, dígame.
¿Alguna de las defensas? Bueno, pues disculpe, señora.
Ja és el segon error d'aquest estil que es viu en un judici que, recordem-ho, ha trigat més d'11 anys a posar-se en marxa després de la confessió de Jordi Pujol. Potser s'hi podria haver arribat sense els papers mullats. El testimoni de l'Eva, en tot cas, és la metàfora perfecta d'una vista oral on, de moment, regna el desconcert sobre el fons de la causa. Per ara, s'assembla una coctelera en la qual es barreja el finançament irregular de Convergència, els negocis de Jordi Pujol Ferrusola i la memòria aparentment lesionada d'alguns dels testimonis per recordar fets que van passar fa dècades. A l'Audiència Nacional hi regna una sensació inquietant. Entre tants elements, entre tants testimonis, què servirà i què no servirà per condemnar o absoldre els acusats, que no declararan fins al mes d'abril? No serà fins la primavera quan tindrem clara la resolució de dues incògnites. La primera, què diran els fills, quina línia argumental faran servir per defensar-se i fins a quin punt el pes del júnior en la causa diluirà el que puguin dir la resta de germans. La segona, permetrà el tribunal que jutgi una persona que va camí dels 96 anys, que té marcadors d'Alzheimer i que llegeix el diari més d'una vegada perquè no recorda les pàgines que acaba de llegir? Si la justícia vol ser respectada, i més en un cas històric com aquest, potser faria bé de no contaminar el veredicte persistint amb decisions que estan molt allunyades del sentit comú. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte, bon dia, Eva.
Molt bon dia.
Continuen les limitacions a l'AP7 a la demarcació de Tarragona a causa del vent que avui ja va de baixa.
Les ratxes més fortes d'aquest episodi s'han registrat a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà, on han fregat els 150 km per hora. Alguns alcaldes del Baix Ebre i el Montsià han retret la gestió del temporal que està fent el govern.
La comunitat islàmica a Nouer de Ripoll aparta el càrrec del càrrec l'imam de la mesquita després que dijous el van detenir acusat d'una agressió sexual a una nena de només 12 anys.
Els Mossos el van detenir dijous després de passar a disposició judicial. Ara està en llibertat, pendent de judici amb una ordre d'allunyament de la víctima.
La investigació europea sobre la mort d'Alexei Navalny assegura que Rússia el va matar amb un verí de granota.
La vídua del dissident rus, mort ara fa 2 anys mentre era a la presó, considera demostrat que va ser un assassinat.
Important pas endavant en la localització i identificació dels cossos de brigades brigadistes internacionals morts durant la Guerra Civil, sobretot al front de l'Ebre.
És gràcies a dues investigacions inèdites que documenten les identitats i el lloc on van desaparèixer 268 combatents antifeixistes de la brigada Garibaldi i del batalló txec balcànic.
El Madrid se situa líder provisional amb 2 punts més que el Barça després de guanyar la Real Societat per 4-1 al Bernabéu amb 2 penals a favor.
Els 2 sobre Vinícius, el segon especialment rigorós, en una acció en què el brasiler busca clarament el penal, el contacte no sembla suficient per fer-lo caure i el VAR no entra a revisar-lo. Vinícius va marcar aquests 2 penals i Gonzalo i Fede Valverde van fer els altres 2 gols.
El mèrit extraordinari que tindrà aquesta Lliga, si la guanya el Barça, que cada cop veient el panorama dels arbitratges és més difícil, tindrà un valor incalculable perquè ahir 2 piscines, la segona va ser d'escandalosa, Vinícius una altra vegada protagonista, i aquests dos penals xiulats a favor que, evidentment, doncs, van valdre aquesta victòria contra la Real Societat, com si no. Rafinha podria jugar demà a Montilivi contra el Girona, bona falta li fa el Barça, mentre que Rashford està pràcticament descartat.
El brasiler va completar l'entrenament d'ahir, entrarà a la convocatòria. El Barça té ara mateix 58 punts, dos menys que el Madrid, per tant necessita guanyar demà per tornar a ser líder.
I l'Espanyol continua sense guanyar aquest 2026. Empat a 2 ahir contra el Celta a Cornellà.
Amb un gol encaixat al minut 93 de l'exdavanter de l'Espanyol Borja Iglesias, abans Quique García i Dolan, tots dos a la segona part, van capgirar el gol de Jutglà a la primera.
Jofre Genué, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Déu-n'hi-do, quines ventades. Van a la baixa avui ja?
Sí, progressivament avui el vent anirà afluixant, però no desapareixerà. És a dir, que tenim un mestral que s'ha de mantenir, ens ha d'acompanyar tant avui com demà. Això sí, ja serà més difícil que arribi als 100 km per hora, l'ubicarem més amb un mestral més moderat, entre els 70 i 80, una situació més típica. De fet, aquesta nit i matinada encara hi ha hagut alguns cops de més de 100 en aquesta àrea, a l'Hospital de l'Infant 118, 113 al Parelló, que de lluny tot plegat d'aquests gairebé 150 d'ahir, però destacarem que el vent encara en alguns sectors de muntanya i també de l'Alt Empordà ha sigut notable al llarg de la nit i encara ho és a hores d'ara. Aquí la tramuntana també ha d'anar afluixant, però bé, aquesta nit ha arribat als 171 km per hora a Portbou, a la cota 200, no a la població, i també doncs, a la Tossa d'Alp, a prop d'aquest 148. Ja són els residus finals d'aquesta temporada de vent que, doncs, com bé deies, avui va de baixa, amb una jornada, bàsicament, de sol, sense neu al vessant nord del Pirineu i amb ascensa de les temperatures. Només aquesta tarda sembla que els núvols prims començaran a augmentar de nou, entelant una mica el cel, però de moment sense més conseqüències. L'ambient diurn, especialment suau, amb algunes xifres que fins i tot s'acostin als 20 graus.
Avui el suplement...
Avui al suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols, Marta Monforte i Carles Monguilot. Parlarem en aquesta tertúlia del retorn de Salvador Illa, demà l'activitat, i també de l'operació Rufián, amb aquesta crida, aquest front de l'esquerra espanyola, avui a la tertúlia del suplement. A les 10, la setmana tràgica, amb el Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. A 11:15, Balandrau, una pel·lícula que està a punt d'arribar als cines i que nosaltres retratarem a través de la història de l'Enric, un excursionista que va sobreviure 24 hores sota la neu. Avui ens visita acompanyat de la seva parella, la Montse, a qui li van comunicar que el donaven per mort. Avui una història de supervivència, ara que fa 25 anys d'un torb que va acabar amb la vida de 10 persones. Demà dilluns, per cert, la tarda del Garriga des de Camprodon amb els autors d'aquesta pel·lícula. Amb la Marina Laminos, Malalts de Ràdio, un recorregut a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio. A l'Eclipsi, avui les nits de Joel Joan, a punt d'estrenar Vània, una recreació de la magistral obra de Chekhov, amb el Joel interpretant tots els personatges. Avui Joel Joan a 11:45 aquí el suplement, sempre emocions fortes amb el Joel. A les 12, la Cèlia Mayoral serà el Carnaval de Vilanova, la Rosa Rodon i la Marta Ferrens portaran els millors restaurants i les millors pel·lícules i acabarem, com sempre, amb el Roger Mas i el David Caravent, el seu particular, demà ho deixo. Mig quart de vuit.
L'informatiu del suplement.
Continua tallat un carril a l'A7 a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Tarragona per un camió volcat. També es preveu que durant aquest matí se'n retiri un altre que va volcar a l'AP7, també a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord. També s'ha prohibit la circulació de camions de més de 7.500 quilos per l'AP7 a tota la demarcació de Tarragona i en tots dos sentits.
Sí, ahir es van registrar ratxes de vent de 167 km per hora a Portbou, a l'Alt Empordà, 146 a Mas de Barberans, al Montsià, i 133 al Parelló, al Baix Ebre. A les Terres de l'Ebre, de fet, la ventada també ha comportat que l'aigua del mar hagi tornat a entrar a molts arrossars. La comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre calcula que això comportarà pèrdues de més d'un milió d'euros i demanarà la declaració de zona catastròfica. Javier Casanova, president de l'organisme.
Màxima preocupació, mos ha entrat la mar pel fangar. Encara no ho hem pogut veure, calculem 5 o 6 trencaments. I també mos ha trencat que feia moltíssims anys que no passava els malecons del Canal Vell, no? De la base del Canal Vell.
Els alcaldes de la zona també han expressat el seu malestar per la gestió de l'emergència que ha fet el govern. Daniela Lleixà, alcaldessa de Mas de Barberans, al Montsià.
El país és gran, és divers i necessitem actuacions diferents, diverses i adaptades al territori. És la primera vegada que passa això de tancar-ho tot d'aquestes maneres. En canvi, ara la competència se va tindre que assumir des dels ajuntaments.
A l'Empordà, el fort vent va obligar a suspendre algunes rues de carnaval previstes per ahir a la tarda, com la de Llançà i la de Roses. En aquesta última població, la ventada també va fer caure la bola del radar militar del Paní, on sí que es va poder celebrar la festa, és a Lloret de Mar. I van a la Berta Artigas Fontàs.
Amb música i molt de ritme, una vintena de colles i prop d'un miler de participants van desfilar per la gran rua de Lloret de Mar, omplint el passeig marítim de color i espectacle. Entre les colles, els guapos de Tossa, que no es van voler perdre la cita.
Vam començar el mes de novembre i fins ara, el dia d'avui, que hi vam acabar amb la carrossa.
És la Magda, la cap de colla. Ben diferent l'ambient a Roses, on la rua es va haver de cancel·lar pel vent, que en alguns punts de l'Empordà va superar els 100 km per hora, una situació que els assistents van assumir amb resignació.
Hi ha ràfagues de vent molt fortes. Hi ha carrosses molt grosses, hi ha molta gent, i al final jo crec que és el millor que es podia fer. Hi ha bastant de quòrum.
De fet, en aquesta localitat el vent va fer caure l'esfera metàl·lica del radar militar que hi ha al Paní, coneguda popularment com la bola del Paní.
I un vent que segur que no condicionarà avui els actes dels dos carnavals del Garraf, el de Sitges i el de Vilanova i la Geltrú, que viuen una de les jornades fortes avui de la seva festa. Finalment, el vent també va paralitzar ahir l'activitat a la majoria de pistes d'esquí del país, que van haver de tancar. Protecció Civil insisteix en la prudència a la muntanya avui pel risc fort de llaus a l'Aran i a la franja nord de la Pallaresa.
Ratxes de fins a 170 km per hora a les comarques de Castelló. Tot i així, no hi ha hagut ferits i només s'han de lamentar arbres caiguts i alguns danys a mobiliari urbà. Des de Benicàssim, Pepa Ferrer.
Ha estat una ventada històrica, amb ràfegues que han arribat als 170 km per hora i han fet d'aquest dissabte un dia molt complicat. S'han cancel·lat trens entre València i Castelló, tallat carreteres i limitat la velocitat a 80 km a les comarques de Castelló. Durant tot el dissabte, l'alerta roja ha fet que la gent es quedara a casa i el pes als carrers estaven buits. Només persones com Òscar, que estaven treballant, s'han atrevit a eixir.
Sorprendentemente, oye, la gente ha respondido bastante bien al aviso y bueno... A mi m'ha tocat salir perquè estic de guàrdia, així que si no estaria en casita recogido.
El dispositiu de bombers s'ha reforçat i, segons les autoritats, ha funcionat. I és que només s'han hagut de lamentar arbres, faroles o contenidors caiguts.
Gràcies, Pep. Els continus temporals de pluja i de vent que estem tenint des de principis d'any han disparat la producció hidràulica i eòlica d'electricitat. Això ha permès abaratir el preu de la llum al mercat majorista perquè aquestes energies, amb un cost més baix, n'han desplaçat d'altres de més cares, com el gas.
Així doncs, el preu mitjà de la llum al gener es va situar en els 72 euros per megawatt hora. És un 26% menys que el gener de l'any passat. I en el que portem de febrer, el preu mitjà és d'uns 13 euros, mentre que fa un any va superar els 100 euros. Això ho notaran els consumidors que tinguin tarifes al mercat lliure i no tant els que tinguin tarifa regulada. I és que el govern espanyol va modificar, recordem, el sistema de càlcul després de la guerra d'Ucraïna per evitar les grans oscil·lacions, de manera que es dilueixen les pujades i també les baixades. Laura García és la portaveu de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials.
Si estem en tarifa regulada, d'alguna manera la composició del preu té a veure no amb el preu d'avui, sinó amb una combinació també de preus a futur. I, per tant, no té per què traduir-se directament en una rebaixa. És a dir, pel consumidor indexat és un alleujament, perquè, evidentment, aquells que estan al mercat lliure estan completament indexats, tindran una baixa directament, però aquells que tenen una tarifa regulada, tota aquesta volatilitat doncs, es veu també esmorteïda per com es conforma la fórmula.
La factura més encara inclou alguns sobrecostos de les mesures que es van prendre per reforçar el funcionament del sistema elèctric arran de l'apagada de l'abril passat.
La comunitat islàmica de Ripoll ha cessat del càrrec l'imam de la seva mesquita després que dijous va ser detingut pels Mossos, acusat de fer tocaments a una nena de 12 anys. En un comunicat, la comunitat assegura que respecta la presumpció d'innocència de l'acusat, però li fan abandonar temporalment i de manera cautelar les seves activitats a la mesquita fins que la justícia aclareixi els fets.
Ahir, el Tribunal d'Instància de Ripoll va deixar l'home en llibertat sense fiança i pendent de judici. El jutge ha decretat una ordre de protecció a la víctima amb allunyament i prohibició de comunicar-s'hi per qualsevol mitjà. El consistori de la ciutat, que demanarà personar-se com a acusació quan se celebri el judici, ha condemnat els fets i ha posat a disposició de la víctima de la menor els serveis jurídics municipals, així com els recursos de suport psicològic i social disponible.
El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, continua avui la seva gira europea visitant dos països que governen aliats de Donald Trump, l'Eslovàquia de Robert Fico i l'Hongria de Viktor Orbán. Ahir, el cap de la diplomàcia nord-americana ja va deixar clar als seus socis europeus que són els Estats Units els que posen les condicions per mantenir viva la relació amb Europa. A la conferència de seguretat de Múnich, que s'acaba avui, Rubio va pronunciar un discurs dur, però amb un to una mica més conciliador. Enviat especial a Múnich, Jordi Regàs, bon dia.
Bon dia. Canvi de to del secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, aquest dissabte a Múnich. Ha manifestat el seu desacord amb Europa en temes de fons com el canvi climàtic, però també ha estès la mà al vell continent.
If necessary, to do this alone.
Estem preparats per anar sols, però la nostra preferència i la nostra esperança és fer-ho plegats amb vosaltres, els nostres amics aquí a Europa. Als Estats Units i a Europa som inseparables. We belong
together. El canvi de registre de Rubio ha estat molt ben rebut per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
This was for me very reassuring to listen to.
M'ha tranquil·litzat molt sentir-lo. Sabem que l'administració, alguns tenen un to més dur sobre aquests temes, però el secretari d'Estat ha estat molt clar. Ha dit que volem una Europa forta a l'Aliança. I això és pel que estem treballant intensament a la Unió Europea.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha assistit per primer cop a Múnich, ha deixat clar que ell no es vol gastar el 5% del PIB en armament, tal com demana Trump. La seva proposta és enfortir la indústria de defensa europea.
I a l'exterior de la cimera de Múnich, prop de 250.000 persones es van manifestar en contra del règim iranià. Els manifestants van aclamar el fill de l'antic xah, Reza Pahlavi, que participava en la protesta perquè lideri una possible transició democràtica al país persa.
I també en el marc de la Conferència de Seguretat de Múnich, 5 països europeus han acusat Rússia d'haver assassinat l'opositor Alexei Navalny amb la toxina mortal d'una granota verinosa de l'Equador. Justament demà es compleixen 2 anys de l'estranya mort de Navalny en una presó russa.
La investigació conjunta del Regne Unit, França, Alemanya, els Països Baixos i Suècia ha analitzat mostres del cadàver de l'opositor rus. Segons les conclusions, el verí que va provocar la mort a Navalny és la mateixa substància que posaven les tribus indígenes de l'Equador a la punta de les seves fletxes i no es pot trobar de forma natural a Rússia. Això ha precipitat l'acusació de culpabilitat, segons ha explicat la ministra britànica d'Afers Estrangers, Yvette Cooper. Only the Russian
government. Només el govern rus tenia els mitjans, el motiu i l'oportunitat d'utilitzar aquesta toxina contra Alexei Navalny a la presó. I és per això que som avui aquí, per posar de manifest l'intent bàrbar del Kremlin de silenciar la veu d'Alexei Navalny.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha qualificat Rússia d'estat terrorista.
Passant 2 minuts d'un quart de 8 del matí, l'expresident nord-americà Barack Obama qualifica d'espectacle de pallassos la política actual als Estats Units després que la setmana passada Donald Trump publiqués un vídeo racista que el representava com si fos un mico. Obama ha carregat contra l'actuació dels agents antiimmigració a Minnesota i l'ha comparada amb conductes dignes d'una dictadura.
Barack Obama s'ha mostrat preocupat per la deriva autoritària que estan prenent els Estats Units en una entrevista amb el podcaster Brian Tyler Cohn, que s'ha publicat aquesta matinada.
With the truth. And with cameras and with peaceful protests and
hi ha nombrosos vídeos que mostren les tàctiques agressives de l'ofensiva antiimmigració a Minnesota, on l'administració Trump va arribar a desplegar 3.000 agents federals, una operació que va acabar amb un balanç de 2 manifestants morts.
Avenç important per poder localitzar i identificar els cossos de brigadistes internacionals morts durant la Guerra Civil, sobretot al front de l'Ebre, on van lluitar contra les tropes franquistes. Segons us avança Catalunya Ràdio, 2 investigacions inèdites documenten els noms, els moviments i el lloc on van desaparèixer 268 combatents antifeixistes, sobretot italians, de la brigada Garibaldi i del batalló txec Balcànic. Més detalls amb la Txell Vallespí.
Ho ha aconseguit Jordi Martí Rueda, tècnic de la Direcció General de Memòria Democràtica, creuant dades d'arxiu, bibliografia històrica i informació militar de l'època. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Ens ha permès detallar el dia a dia d'aquestes unitats i la data en què cada persona hauria desaparegut, cosa que ens permet acotar molt el lloc on hauria pogut desaparèixer. Això ens serveix molt perquè si un dia trobem una fossa o trobem unes restes humanes en una zona, en una cota concreta, doncs podem fer una suposició de a quina persona podria o quines persones podrien pertànyer a aquelles restes.
Més de la meitat dels 268 soldats documentats van morir al front de guerra. Els altres ho van fer en hospitals catalans durant la retirada republicana del 1939 o en actes de repressió.
En només 6 anys han tancat una de cada 4 peixateries a Catalunya, unes 400, segons un informe del Gremi de Peixaters de Catalunya. Un dels principals motius és que el consum de peix fresc ha caigut un 40%, sobretot entre els menors de 45 anys. Pel president del Gremi, Àlex Gonyi, l'actual ritme de vida fa que no hi hagi temps per cuinar i es busqui la comoditat. Davant d'això, aposta per fer un replantejament de les peixateries.
Vostè va a una peixateria i s'endú el que vulgui sense espines i a més se l'endú amb la recepta perquè li diem t'endús un peix i te l'endús a punt de o fer la planxa o fregir-lo, res, no l'has de quasi ni tocar. Ara bé, hi ha la segona part que és vendre el producte elaborat o semi-elaborat, cuinat o que estigui ja preparat i que el tinguis només que posar al microones.
Per Gonyi, l'excés de burocràcia i l'elevada fiscalitat també ofeguen les peixateries i posen en risc la continuïtat del sector, ja que no hi ha relleu generacional.
D'aquí poc més d'una hora es disputa la mitja marató de Barcelona. Per primera vegada en la història de la prova s'ha arribat als 36.000 inscrits, una animalada que us esteu preparant ara des de casa. El recorregut és el mateix que l'any passat. Comença a 8:45 del matí des del passeig de Picasso, a tocar del Parc de la Ciutadella. La cursa recorre artèries com el Paral·lel, la Gran Via, la zona litoral del Fòrum i el Poble Nou, i l'arribada és al passeig de Pujades, amb el carrer de Nàpols.
La cursa afecta gairebé una quarantena de línies d'autobús que es desviaran o se'n limitarà el recorregut durant la celebració de la prova. Es recomana, per tant, fer servir el metro.
La crisi de l'últim mes a Rodalies ha reduït el nombre d'usuaris al servei fins a un 25% alguns dies. La majoria dels que han canviat la manera de desplaçar-se en transport públic des de fora de l'àrea metropolitana han optat pels busos interurbans. A Barcelona i la seva conurbació, el metro ha captat un 10% més de validacions, segons ha pogut saber 3Cat Info, Joan Garcia.
La setmana passada, la xarxa de metro va tenir 10,3 milions de viatgers, gairebé un milió més que la setmana anterior a l'accident de tren de Gelida. Les estacions de l'aeroport, d'Arc de Triomf, Torre Baró i Glòries són les que van notar més increments de passatge, entre un 25 i un 68% més. Fabra i Puig, d'on surten i arriben molts autocars, va créixer un 15% més. Al marge hi ha les estacions de Fira Gran Via, que van tenir un creixement especial vinculat a la celebració del Saló de l'Audiovisual, l'ICE. En canvi, les xifres de l'estació de metro de l'estació de Sants no van notar pràcticament cap canvi perquè principalment es nodreix d'usuaris que aporta Rodalies. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat a 3Cat Info com s'ha distribuït el creixement d'usuaris que ha notat el metro.
Aquest increment del 2% no ha estat homogènia a tota la xarxa. Estacions com l'aeroport, la T2, doncs ha arribat a créixer un 68%, o estacions com Torre Baró, o Arc de Triomf, doncs també han tingut un creixement molt important al voltant del 30%. Però, en canvi, altres estacions, com Sants Estació, òbviament, al quedar-se sense aquests usuaris de Rodalies, doncs el que han tingut és una davallada.
Ferrocarrils de la Generalitat no ha notat variacions significatives derivades de la crisi de Rodalies, tret d'algun increment en caps de setmana.
Gràcies, Joan. I encara a Barcelona ha entrat en vigor la nova ordenança de convivència de Barcelona. Des d'avui mateix la Guàrdia Urbana pot multar qui, per exemple, begui alcohol al carrer, no dilueixi amb aigua les miccions del seu gos o faci un grafiti en escura.
Montserrat Surroca, comissionada de convivència de l'Ajuntament, recordava que l'objectiu de l'ordenança no és recaptatori si no implica els ciutadans en la cura de l'espai públic.
El concepte de l'ordenança no és anar a buscar explícitament la sanció, sinó donar aquest missatge, sobretot de prevenció i de que la ciutadania sigui conscient i sigui coneixedora de les normes que tenim a l'espai públic, però sí, anirà ja a poder sancionar.
El personal de l'Ajuntament, que haurà de treballar amb la nova normativa, com els agents del 010, els serveis de gestió de conflictes i els agents de la Guàrdia Urbana, han rebut formació durant les últimes setmanes. Per tal d'anar fent un control del desplegament de la normativa, s'ha creat una taula de seguiment formada per tots els grups municipals que es reunirà cada 2 mesos.
Aquesta tarda es fa al Barri Gòtic de Barcelona la cercavila per celebrar els 425 anys del gegant del Pi, un esdeveniment en què també desfilaran altres figures festives com la Mulassa, el Drac o els Cavallets Cotoners, a més de colles convidades d'altres ciutats com Mataró, Reus o Tarragona.
Eloi Palmeiro, president de l'associació Amics dels Gegants del Pi, ha explicat al programa Mans de Catalunya Ràdio l'objectiu de la festa d'avui.
Bàsicament el que hem volgut amb aquest seguici és rememorar o explicar com eren els antics seguicis del Corpus i de celebracions que hi havia a la ciutat, sobretot a segles XVII, XVIII, però amb elements actuals.
Emmarcada en les festes de Santa Eulàlia, la cercavila anirà des de la plaça del Pi fins a la plaça Sant Jaume i començarà a les 6 de la tarda.
L'informatiu del suplement.
A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Una connexió que batega siguis on siguis i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí.
Aquesta tarda, bàsquet al Tot Gira.
Atenció!
A partir de les 4, Barça-Manresa des del Palau Blaugrana.
Transmissió del duel català de l'ACB abans de la Copa.
A les 6, Unigirona-Cadí.
Des de Fontejau, el duel català de la Lliga Femenina de Bàsquet.
També farem la prèvia del Barça-Girona de demà.
I seguirem l'Eivissa-Sabadell de la primera ref, l'Espanyol-Logroño de la Lliga F i els Jocs d'hivern de Milà.
Tot Gira.
Aquesta tarda, a partir de les 4, amb David Clopés.
L'informatiu del suplement.
El Barça haurà de guanyar demà el Girona Montilivi per seguir sent líder de la Lliga després de la victòria ahir del Madrid al Bernabéu contra la Real Societat 4-1 amb ajuda arbitral inclosa, com absolutament sempre, amb dos penals més a favor. Albert Benet, bon dia.
Bon dia. Dos penals que va buscar clarament Vinícius. El primer per desfer l'empat i posar-se 2-1 en una acció que és penal, però on el davanter brasiler el força de manera molt visible. El segon va ser una piscina de Vinícius, un penal més que rigorós que el VAR no va entrar a revisar en haver-hi un lleuger contacte que en les repeticions es veu de manera clara que no és suficient per fer caure el brasiler. Amb tot, Vinícius va mostrar una molt bona versió després de començar la temporada amb dubtes. Ell mateix es va encarregar de transformar els dos penals que li van xiular a favor, mentre que Mbappé finalment es va quedar tot el partit a la banqueta, malgrat que Arbeloa havia confirmat que estava en condicions de ser titular. Gonzalo va ser titular i va fer l'1-0 al minut 5. Oyarzabal, de penal, va fer l'empat a 1 al minut 21. Vinícius, de penal, al 2-1 al minut 25. Fede Valverde, el 3-1, amb un gran xut. I Vinícius, només començar la segona part, va fer el 4-1 definitiu amb aquest penal que es va inventar i acabant amb qualsevol opció de la Real Societat. Arbelo, a tècnic del Madrid.
Llevo un mes viendo un gran Vinícius, la verdad. No solo este partido. Creo que está haciendo, desde que he llegado yo, partidos de muchísimo nivel, siendo desequilibrante, hoy también, ha hecho goles otros días, asistencias. Para mí es un jugador que es uno de los mejores jugadores del mundo.
Ara el Madrid suma 60 punts pels 58 del Barça, que juga demà al vespre a Montilivi. El Madrid n'estarà pendent.
Esto va a ser muy largo, lo sabemos. Cada jornada los tres puntos pues van a ser importantísimos, pero bueno, esto es una batalla que va a ser larguísima y que seguro que tiene altibajos. Lo creo que es importante es nuestra mejora en cuanto al juego en todas las fases, seguir creciendo como equipo, seguir creciendo individualmente.
Arbeloa, per cert, va confirmar que Mbappé sí que jugarà aquest dimarts al camp del Benfica en l'eliminatòria de Champions que el Madrid ha de jugar. El Barça, com sabeu, se l'estalvia i per jugar demà contra el Girona, Rafinha podria reaparèixer després de completar ahir l'entrenament. Rashford està pràcticament descartat. L'Espanyol allarga la ratxa de partits sense guanyar a la Lliga amb l'empat a 2 d'ahir contra el Celta, Cornellà al Prat, un gol d'un ex. Borja Iglesias, al minut 93, va frustrar la remuntada. Quique García, al minut 66, i Dolan, al 86, van posar el 2-1 després que el Celta s'hagués avançat amb un gol de Jude Glà al tram final de la primera part. L'equip de Manolo González va acariciar la primera victòria d'aquest 2026.
Però hi ha situacions que són les que ens van ajudar a salvar-nos, que ens han ajudat a anar a 600 i que hem de tornar a recuperar urgents. Urgents. I això passa per la mentalitat nostra des del cos tècnic i els jugadors. Com deixem de fer tot això, i es pensen que són molt bons, es pensen que amb la piloteta tal i qual i pasqual dominarem els rivals, ens equivocarem.
És el setè partit seguit que no guanya l'Espanyol, que ha sumat 2 punts dels últims 21. L'Espanyol l'empat el manté sisè, un punt per sobre del Celta. Jugats també ahir a primera, Sevilla 1, Alavés 1 i Getafe 2, Villarreal 1. Dels partits d'avui en destaquen dos, Rayo Atlètic de Madrid a 4:15 i també el derbi valencià, Llevant València a 6:45. A la Lliga F, victòria del Barça per 4-0 contra l'Eibar, amb gols de Payor, Pina, Patri i Paredes. Derrota del Badalona a casa amb el Tenerife per 0-2. Gemma Font va substituir la lesionada Cata Coll a la porteria del Barça.
Bé, la veritat que ho porto bé, amb confiança. Al final estic entrenant cada dia amb les millors per estar al millor nivell quan se'm dona l'oportunitat i així estaré.
Aquesta tarda, Espanyol-Logroño a les 4. A l'ACB de bàsquet, victòria de la Penya a la pista del Saragossa, 67-79. Avui doble duel català. A les 12, al punt del migdia i en directe per TV3, Lleida-Bàsquet-Girona. I a les 5 de la tarda, Barça-Manresa. A la Lliga de Rugby, victòria de la Santboiana, 18-22 en el duel català contra el Barça a la Teixonera. A la Sobalda amb vol, victòria clara del Barça a la pista del Valladolid, 28-39. A la Champions femenina d'hoquei patins, penúltima jornada, el Vilassana ja està classificat per la Final Four i ara és líder, empatat a punts amb el Gijón. Ahir aquests resultats, Vilassana 4, Gijón 2, també Palau 1, Manlleu 3 i Cerdanyola 3, Tricino 0. A l'hoquei Lliga destaca la victòria del Barça contra el Reus en el gran duel en el Clàssic per 7-2. Als Jocs Olímpics d'hivern, la catalana Nora Cornell torna a competir avui amb la prova de l'Slopestyle femení de snowboard.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Bon dia.
3, 2, 1. Seganya.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Com estàs, Joan Anton?
Superbé, Roger.
Això és La Terra es plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, amb el Joan Anton Català, mirem cap al cel i mirem cap a la Terra per aportar també la vessant científica a aquest programa. Atenció avui amb el Joan Anton Català perquè parlem de sexe.
Sí.
Que també és de ciència, al capdavall.
Absolutament.
Eh? Molt bé. Avui, lliçó sexual amb el Joan Anton Català. Aquesta encara no l'havia vista venir.
No l'havia... No, parlem de ciència, tio.
Sí, però de sexe aquí n'hem parlat molt poc, eh?
Ja, no, no és veritat. Hem fet algun programa.
No gaires.
Alguns.
Sexe a l'espai.
A l'espai. Aquest el recordes,
aquest
eh? Aquest el recordes,
Recupereu-lo al podcast del suplement de La Terra es plana, sexe a l'espai. Com s'ho fan els astronautes.
Exacte.
Per niqui-niqui.
Bueno, com no s'ho fan, hauríem de dir.
Sí, perquè no.
Allà està.
Què passa? Què passa si un astronauta es queda embarassada?
No, de fet, està... Bueno, ara estem anant fora de guió.
Sí.
Està prohibit, diguem les...
Per moltes raons.
Per moltes raons, i a més ha de ser físicament molt difícil, i això sí que ho hem explicat, eh?
La gravetat no ajuda.
No ajuda, i aquí cadascú que s'imagini el que vulgui.
Avui parlem de sexe amb el Joan Anton Català perquè pel que fa a la nostra evolució, el sexe representa un misteri que encara avui no hem acabat de resoldre. Com és que pràcticament tots els organismes més desenvolupats es reprodueixen sexualment si aquesta mena de reproducció sembla que és desfavorable? Per què ha triomfat com a forma evolutiva preferida? Avui a La Terra es plana, la revolució sexual. A veure, això de que la reproducció sexual és desfavorable m'ho hauràs d'explicar molt, molt a poc
ara,
a poc.
Ara t'ho explico.
Primer hem d'entendre com es reprodueixen els organismes més simples. Per exemple, un bacteri.
Es reprodueixen asexualment, ara ho veurem.
Asexualment vol dir tu sol.
Tu sol.
Dir, sense... No necessites un altre ésser viu
per
generar descendència.
Correcte. I ara veurem que aparentment és molt... Primer és més simple, però després és molt més potent. És molt més per moltes raons.
Bueno, mira, t'estalvies...
Entre altres coses, no? Molts problemes també t'estalvies. Però no és igual, deixem aquesta cosa, anem a la part més científica. Ho fan de diferents maneres, els bacteris, però la més habitual és simplement per divisió. És a dir, un bacteri es pot dividir en dos. Dues còpies idèntiques del bacteri, el seu ADN simplement es duplica com si fos una fotocòpia. Aquests dos bacteris fills, a la seva vegada es poden dividir en dos més, i així van fent, no? Aquest procés no sexual, on no hi ha un intercanvi genètic, aquí no hi ha un intercanvi genètic d'ADN en absolut, és supereficient. Com va dir el Premi Nobel francès François Jacob, diu, el somni d'una cèl·lula és convertir-se en dues cèl·lules. O sigui, aquest és el que fan els bacteris. Mira, un bacteri típic pot dividir-se cada 20 minuts. Vol dir que en una hora ja en tindríem 8 de bacteris provenint d'un sol. I així continuaríem aquesta progressió i en un dia n'hi hauria quasi 5.000 trilions. Roger, en un dia, 5.000 trilions. Si el pes d'un bacteri és d'una bilionèsima de gram, al cap de tan sols dos dies, aquesta colònia de bacteris hauria assolit una massa milers de cops la del nostre planeta. Sí. Per què no passa això, afortunadament? Perquè l'entorn limita. És a dir, hi ha manca de nutrients, de recursos, hi ha competència entre els bacteris, perquè si no, bueno, ja no hi seríem aquí, bueno, el planeta hauria desaparegut menjat pels bacteris. Val? La qüestió és que aquest procés de reproducció per divisió és molt efectiu, ja ho veiem, molt més que el procés de reproducció sexual, on en necessites dos, i amb els bacteris d'un en crees dos d'individus. En canvi, els animals, que ho fem sexualment, en necessites dos per crear-ne un. Totalment ineficient. Com s'explica, doncs, que tots els animals i gran part de la vida d'aquest planeta es reprodueixi sexualment? Mm.
Avui, a la Terra es plana, parlem de sexe. En comparació amb tot això que expliques, la primera pedra en el camí de la reproducció sexual és que calen dos organismes clar. Per fer-ne un de sol. Per tant, clar. No som bacteris, no? Som alguna cosa més que un bacteri.
Afortunadament, sí. Però hi ha aquest, el desavantatge matemàtic que hem de veure, no? Se'n necessiten dos per fer-ne un, els humans. Se'n necessiten dos per fer-ne un. Això encara és pitjor, Roger, si penses que només les femelles poden produir nova descendència. Això ja també limita moltíssim. Un altre problema és que cal trobar parella. Estic parlant també biològicament, no estic ara figuradament, no, biològicament. En canvi, els bacteris no necessiten, s'ho fan tots sols i ja està, no necessiten trobar, no hi ha barreres de cap mena per trobar parella, i la reproducció es pot iniciar en el moment en què es vulgui. Per cert, això de trobar parella encara s'agreuja més si tan sols hi ha dos sexes, com en els humans, cosa que elimina la meitat de població com a objectiu, com a target per tu, per buscar reproducció, ja t'elimina la meitat de... Això hi ha espècies que ho han salvat. Hi ha espècies que tenen més sexes. Per exemple, hi ha una espècie de fongs que he trobat que té 28.000 sexes diferents. 28.000 sexes. La cosa fa que quan es troben dos, molt probablement siguin incompatibles. Molt probablement no coincideixen en el mateix sexe. En qualsevol cosa, amb una reproducció asexual, la que fan els bacteris, a més, no hi ha competència per l'aparellament. En canvi, ja ho veiem amb els mamífers, hi ha supercompetència, hi ha baralles, adaptacions extravagants per fer que la forma del cos sigui molt atractiva per l'altre sexe, i això significa un cost evolutiu i energètic tremendo. També s'eviten altres problemes de la reproducció sexual, com ara la transmissió de malalties, quan no hi ha sexe, no? I atenció, perquè la reproducció asexual, això no sé si t'agradarà, Roger, evita el cost dels mascles. Al final, quan tu penses en la reproducció sexual, els mascles representem un sobrecost, perquè l'òvul de la femella és el que porta pràcticament tot el material necessari per produir un individu. Nosaltres contribuïm només amb una petitíssima part, que és un trosset d'ADN. Per tant, així, mig en broma, mig en sèrio, parlem de que som un cost, representem un cost evolutiu, i un pensa, potser el món aniria millor, no?, governat només i per femelles. Però és igual, afortunadament no és així.
Som un cost evolutiu, els homes.
Som un cost evolutiu, totalment.
Mira, aquesta definició encara no la tenia.
Per tant, mira, la pregunta és per què pràcticament tots els organismes més desenvolupats ens reproduïm sexualment quan acabem de veure que és superineficient, no? Es calcula que ens reproduïm sexualment el 99,99% de tots els éssers eucariotes, que són els que tenim cèl·lules amb nucli. Val? Altres estimacions és que només l'1% de les plantes i el 0,1% dels animals es poden reproduir asexualment. Per què? Per què ha triomfat aquesta manera, la manera sexual de reproduir-se, quan acabem de veure, no?, que l'altre sembla molt més eficient i hauria d'haver escombrat evolutivament qualsevol espècie que hagués intentat inventar-se la reproducció sexual.
Per exemple, clar, Joan Anton, amb tot això que estàs explicant, gràcies a la reproducció sexual hi ha més diversitat genètica.
Aquesta és la gran avantatge que els científics, la primera que ve al cap. Per què ha triomfat? Doncs perquè hi ha aquesta diversitat genètica. Què vol dir? A l'haver-hi creuament genètic entre mares i pares, entre progenitors, això el que fa és barrejar l'ADN d'un i de l'altre. I el resultat és un individu que és com una barreja... No, com no? És directament una barreja, és un ADN nou. No és una fotocòpia del pare ni de la mare, és una barreja. I això és evolutivament molt, molt, molt interessant, perquè, mira, fem l'exemple dels bacteris. Tornem al nostre bacteri, aquell inicial que fa còpies a si mateix i viu feliç, ell sol, no? Suposem que hi ha un canvi a l'entorn que fa que aquell bacteri no es pugui adaptar bé. Un canvi de temperatura, un canvi de nutrients, tota la seva descendència morirà. Tots són idèntics, són fotocòpies un de l'altre. En canvi, la recombinació genètica el que fa són individus lleugerament tots diferents, amb la qual la probabilitat de sobreviure i d'adaptar-se és molt més forta. Aquesta explicació, que és la primera, es va formular a final del segle XIX i és la que s'ha emprat habitualment per explicar aquest predomini de la reproducció sexual sobre la asexual.
Un altre avantatge és que així també s'eviten les mutacions constants.
Sí, aquesta és una altra hipòtesi que es va proposar l'any 1964. N'hem parlat molt de les mutacions, hi ha agents mutàgens com el fum del tabac o agents químics o la radiació ultraviolada que provoquen mutacions al nostre ADN, i el que fan els organismes és van acumulant aquestes mutacions. No? Imaginem que fem còpies nosaltres com un bacteri. No? El bacteri, el que dèiem, fa còpia d'ell mateix. Les mutacions es aniran acumulant i quedaran com amagades, estaran totes allà que es aniran acumulant. En canvi, la recombinació genètica el que farà és que hi hagi mutacions que passin, altres que no, de manera que la selecció natural podrà triar. Tindrà una població molt diversa i podrà dir tu no passes al llindar, tu no sobreviuràs, aquesta mutació és letal per tu. Però aquesta mutació que tu tens, un altre individu, ai, aquesta és favorable, ostres, aquesta la afavoriré. Sí, el que fa la recombinació natural, la recombinació genètica, és posar-li davant de la selecció natural un munt d'opcions, de mutacions diverses, que la selecció natural va triant per fer que aquella espècie cada cop sigui més adaptada. Això els bacteris, en principi, no ho poden fer.
Escolta'm, a tot això, Joan Anton, la cosa no està tan clara, perquè sempre m'has explicat que els bacteris tenen un gran poder d'adaptació a través precisament de la mutació genètica.
També, i això, clar, aquí ve l'altra cara de la moneda. Els bacteris el que poden fer és, un, posar-se al costat d'un altre, fins i tot espècies diferents de bacteris. Això és increïble. Eh? Es posen un al costat de l'altre i a través d'un canal que els connecta s'intercanvien material genètic. Un podria dir, ei, això és reproducció sexual? No, perquè només són fragments de material genètic, no és tot el material genètic com a la reproducció sexual, no? Que després es recombina. Són trossets. És a dir, que un bacteri li pot dir a l'altre, escolta'm, per mutacions, resulta que he inventat atzarosament, perquè les mutacions són atzaroses, he inventat un mecanisme que em fa resistent als antibiòtics. Que el vols, aquesta còpia de codi? I l'altre diu, ah, passa-me'l. Es posen un al costat de l'altre i per un microtúbul li passa aquest fragment d'ADN que fa que l'altre adopti aquesta capacitat, per exemple, de resistència als antibiòtics. És tremendo, aquesta capacitat que tenen. I torna, per tant, a plantejar-nos la pregunta de com és que hem sobreviscut amb reproducció sexual, perquè això torna a ser en contra. Això torna a ser com els bacteris, que ara semblava que els estàvem eliminant, pobrets, ells no poden amagar les mutacions, ells no poden fer la recombinació genètica, no es poden adaptar tan bé. Mentida, es poden adaptar superbé. I ens torna a plantejar la pregunta inicial. Com és, doncs, que ens reproduïm sexualment?
Tot això com s'explica, Joan Anton?
Clar, s'han descobert algunes petites pistes que podrien indicar el camí final, però ja t'avanço que no tenim totes les respostes. Una és que en els organismes capaços de reproducció tant sexual com asexual, atenció, hi ha organismes que poden triar les dues, o sexualment o asexualment, quan hi ha molt estrès a l'entorn, aquests organismes es reprodueixen sexualment, mentre que si l'entorn és estable, prefereixen fer-ho asexualment. Què ens indica això? Això és una pista que ens diu que potser quan un organisme no s'adapta bé, quan està molt estressat per l'entorn, hi ha molts canvis a l'entorn, la recombinació genètica, allò que dèiem, és com una loteria de darrer recurs. Vaig a crear individus, descendències, que tots siguin diferents uns dels altres. I a veure si tinc sort i alguns d'ells sobreviuen a aquest canvi. Cosa que això el bacteri no ho pot fer. El bacteri farà còpies, no? Per tant, aquest podria ser un error quan tenim entorns canvis estressats i la Terra ha patit molts canvis estressants. Sembla que la reproducció sexual és superior a la reproducció sexual.
Què és la hipòtesi de la reina vermella?
Això és en referència al personatge de Lewis Carroll, que deia, s'ha de córrer... No, deia, mira, ha de córrer tot el que pot per romandre en el mateix lloc, no? D'Alícia en el País de les Meravelles. Aquesta hipòtesi diu que la vida, en realitat, és una lluita constant entre espècies i els seus paràsits, a veure qui corre més, qui s'adapta més de pressa. I en aquest context, la reproducció sexual i aquesta recombinació genètica que dèiem, la barreja de gens, provoca una diversitat que necessiten tant les espècies paràsites com les seves víctimes per cada cop adaptar-se millor i córrer més que l'altre, i córrer més que l'altre, i córrer més que l'altre. Aquesta hipòtesi s'ha posat a prova en una espècie de cargol que té paràsits i que és capaç de reproduir-se tant sexualment com asexualment. Doncs s'ha vist que quan la població d'aquest cargol ha estat més exposada als paràsits, la tendència del cargol ha estat d'afavorir la reproducció sexual. Però no tothom ho veu tan clar. Hi ha dubtes de que això acabi realment d'explicar la gran pregunta. Fixa-hi, per tant, que molts cops, Roger, sempre ens estem plantejant hipòtesi que diu això sembla que ho explica, però després veus cosetes que potser no ho explica del tot. I això és molt bonic a la ciència, no? Perquè sembla que mai no arribis. És lo de la reina vermella, al final també s'aplicaria aquí, no? Correm, 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 però sembla que mai arribem al final.
És ben bé que tenim un munt de preguntes per sense resoldre encara, eh?
Sí, segurament d'algunes d'aquestes respostes serien combinació d'algunes de les hipòtesis que acabem de dir. Potser no hi ha una única raó. Però hi ha una altra pista, Roger. Quan s'estudien els processos implicats a la divisió sexual o a la creació dels gàmets, que són les cèl·lules sexuals, es veu que tots els organismes desenvolupats emprem exactament el mateix mecanisme de divisió cel·lular, és a dir, de creació de les cèl·lules sexuals. Tots, tots. Què vol dir això? Que el nostre ancestre comú, l'ancestre comú de tots els organismes desenvolupats d'aquest món, ja tenia aquest mecanisme. És a dir, que la natura va inventar aquest mecanisme de reproducció sexual molt al començament, i que això s'ha heredat per part de tots els altres organismes desenvolupats. Per tant, és molt probable que en el moment en què es va fer aquesta invenció, això fos clarament favorable. I això podria ser, per alguna cosa que m'ha explicat alguna vegada, que és que, i ara ho explico així poèticament, és molt més complicat que això, sabem que antigament, fa 2.000 milions d'anys, un bacteri se'n va menjar un altre. I aquest altre, quan va ser dins del cos d'aquest bacteri, va pactar i va dir, escolta'm, no em devoris, fem un pacte tu i jo. Jo he inventat una capacitat de generar energia que segurament t'interessa. Si em salves la vida, jo et permetré crear energia d'una manera molt eficient. I aquest bacteri que s'havia menjat l'altre va dir, val, pactem. I això, Roger, són les mitocòndries que tenim dins les cèl·lules. És a dir, aquella invenció que va fer la natura, aquell pacte que va fer la natura, va fer que s'inventés una cosa que va fer que la vida evolucionés tremendament. I en aquell moment, per tant, teníem dos éssers dins d'una cèl·lula amb ADN diferent. A l'ADN de la cèl·lula menjada i l'ADN de la cèl·lula que menjava. I això devia provocar un estrès tremendo, un embolic tremendo dins d'aquella cèl·lula. I potser allà es va inventar la reproducció sexual. Potser allà es va inventar aquesta capacitat de recombinar ADNs per treure una versió millorada. No ho sabem.
Que interessant, Joan Anton Català. La Terra es plana cada diumenge a l'hora que surt el sol. Aquí el suplement, avui parlant de sexe, però d'un sexe una mica...
Bueno, per tothom.
Diferent al que teníem...
I per tothom.
El que havíem pensat quan t'he saludat.
Bueno, ja sé que tu pensaves en altres coses, però t'estic dient que això és per tots els públics.
Sí,
i saps que tenim públics de totes les edats. I, per tant, aquest és un contingut científic escèptic.
Molt bé. Al final... La lliçó també és que a vegades un mateix, no?, segons com, ja es pot reproduir...
Absolutament.
Eh? Sí, sobretot si ets un bacteri.
Sí.
Gràcies, Joan Anton.
A tu.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau!
Amb 547.000 oients, el suplement de Catalunya Ràdio es converteix en el programa líder dels dissabtes a Catalunya. Diumenge el programa també creix i suma 431.000 oients.
Gràcies a tots vosaltres, oients, i per molts anys de suplement.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
És dels pocs plats, el millor juntament amb el pinxo i la paella, que el recipient o el lloc on es fa donen nom al plat.
D'escudelles hi ha tantes com cases. Nostrada, icona de l'aprofitament i nutritiva. El menú del caníbal.
Tota la quantitat d'escudelles, de sopes que se'n deriven, són tan infinites com combinacions puguin haver-hi, perquè el cada territori té el seu propi regust.
De seguida l'escudella amb carns de cuiner barceloner.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de 3 quarts. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
Bon dia.
Diumenge de vent a la baixa, però continuen les limitacions a l'AP7.
Prohibida la circulació de camions de més de 7 tones a l'AP7 en els dos sentits, a tota la demarcació de Tarragona i l'Ebre, on s'han registrat fortes ratxes de vent de gairebé 150 km per hora. A Portbou s'ha arribat al 167 i la ventada s'ha emportat la bola del radar militar del Pani de Roses.
Atenció avui a la mobilitat a Barcelona, perquè a 8:45 comença la mitja marató,
que afectarà el trànsit i també una quarantena de línies d'autobús en una part de la ciutat. La cursa sortirà des del passeig de Picasso i s'acabarà al passeig Pujades.
La comunitat islàmica de Ripoll aparta del càrrec l'imam de la mesquita detingut acusat d'una agressió sexual a una nena de 12 anys.
Els Mossos el van detenir dijous després de passar a disposició judicial. Ara està en llibertat pendent de judici amb un ordre d'allunyament de la víctima.
La investigació europea sobre la mort d'Alexei Navalny assegura que Rússia el va matar amb verí de granota.
La vídua del dissident rus mort ara fa 2 anys mentre era a la presó considera demostrat que va ser un assassinat.
En marxa des de divendres una rave il·legal a Conesa, a la Conca de Barberà.
L'episodi de pluja i vent no ha aturat la festa, on hi participen unes 250 persones. Al terreny només s'hi pot accedir a peu i els Mossos en controlen els accessos per evitar que s'hi afegeixi més gent.
Important pas endavant la localització i identificació dels cossos de brigadistes internacionals morts durant la Guerra Civil, sobretot al front de l'Ebre.
És gràcies a dues investigacions inèdites que documenten les identitats i el lloc on van desaparèixer 268 combatents antifeixistes de la Brigada Garibaldi i del Batalló Txec Balcànic.
El nombre d'usuaris de Rodalies a causa de la crisi de l'últim mes.
Alguns dies s'han registrat fins a un 25% menys d'usuaris. La majoria dels han canviat la manera de desplaçar-se, han optat per busos interurbans si venen de fora de l'àrea metropolitana o pel metro per dins de Barcelona.
Barcelona ja és la capital mundial de l'arquitectura.
L'acte inaugural es va fer ahir amb la presentació de la maqueta que servirà per explicar la ciutat del passat, present i del futur.
Nati Peluso ha fet viure el Palau Sant Jordi amb el concert de presentació del seu últim disc, Grassa.
L'Argentina ha tornat a la ciutat 8 mesos després de passar pel Sónar i tancarà el seu Grassa Tour amb un últim concert a Madrid aquest dimarts.
En futbol, nou robatori del Real Madrid, 2 penals a favor, 4-1 davant la Real Societat i el Barça, que està obligat a guanyar demà contra el Girona si vol continuar líder a la Lliga. Marina Laminos, portades dels diaris, diari Ara. Es pregunten l'estat del benestar sostenible.
Sí, és el titular que, acompanyant de la il·lustració d'un paraigua vermell, afegeixen que en 14 anys la població a Catalunya ha crescut en 568.000 habitants i en el mateix període els preus s'han enfilat un 30%. A l'avantguardia, el titular és sobre la conferència de seguretat de Múnich. Els Estats Units suavitzen el tom a Europa, però la volen al seu dictat. I encara sobre la conferència, a sota del titular, fotografia també de la manifestació ahir amb 250.000 iranians a Múnich contra el règim dels ayatolars. El periòdic en portada destaquen que Espanya queda lluny dels objectius d'energia del 2030 i veiem també una imatge de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, observant aquesta maqueta de la ciutat de 84 metres quadrats, el periòdico que parla de la petita gran Barcelona. I el punt avui, a baix barreres i amunt controls, l'èxit dels nous acords de lliure comerç depèn de duanes.
El diari El País, portada, una silueta d'un home de pell taronja i tupè ros que representa Donald Trump fumant un puro.
I el titular, l'enfonsament de Cuba. L'estratègia de Trump de tallar el petroli asfixia l'illa i mina el règim. A El Mundo entrevisten el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que assegura que PP i Vox s'han d'entendre i ser conseqüents, diu, amb les urnes. I a l'ABC hi veiem una imatge de l'ex-cap militar d'ETA, Cherokee, que el diari assegura que compta amb un operatiu de persones afins per escortar-lo ara que es troba en semi-llibertat.
Albert Postils, anys i anys per molts anys, avui bufarà 79 espelmes Mario Gas.
Que tu quan el sents per primera vegada dius, doncs això ja està escrit, i no! És tot nou, pot
dir. Uruguaià de naixement, català d'adopció, és un dels grans noms del món cultural a casa nostra. És Premi Nacional de Teatre i damunt l'escenari ha defensat clàssics com el Faust de Goethe o el Juli César de Shakespeare.
43 espelmes Sílvia Pérez Cruz.
És una de les veus més estimades de casa nostra, un dels reconeixements més importants de la seva carrera. Ha estat un Latin Grammy per la cançó 313, que canta amb Residente i Penélope Cruz.
I 41 espelmes, Víctor Tomàs.
El primer contraatac, clar, jo allò, hòstia, el contraatac, allò que estàs ja salivant, marcaré el meu primer gol i tal, no sé
Ho
què.
Ho ha estat tot en el món de l'handbol, va fer tota la seva carrera al Barça i té la samarreta amb el dorsal 8, retirada al Palau. Entre moltes altres coses, ha guanyat 3 Champions i un Mundial amb la selecció espanyola.
Vida social. Marta Ferrer, aquests que sonen són All Time Low, que avui seran a la Sala Rasmatàs de Barcelona.
El Quartet de Maryland acaba de celebrar fa poc 20 anys sobre els escenaris i avui fa parada a la ciutat per presentar el seu desè disc, Everyone's Talking. El concert arrenca a 8:45 del vespre i encara queden entrades a partir de 47 euros.
Al Palau de la Música, una proposta ben diferent, es pot veure aquests dies Julio Cesare.
El cicle Palau Òpera s'acomiada amb un dels títols més aclamats del barroc escènic, aquesta peça de Handel. Una òpera d'intrigues polítiques, passions amoroses i àries d'un virtuosisme espectacular, tot amb la versió d'Il Pomodoro sota la direcció de Francesco Corti. Això és avui a 6:45 de la tarda, les entrades de 45 a 98 euros.
El Poliorama, la Calòrica, torna als escenaris amb la Brama del Cérvol.
La companyia ho fa amb una comèdia existencialista i política, individual i col·lectiva, que ens parla sobre l'ansietat i la necessitat de viure experiències inèdites perfectament estàndards. Tot des de les històries de diversos personatges que es reuneixen en un hotel de muntanya. Avui ja funciona a les 6 de la tarda amb entrades des de 13,50 €.
A la Villarroel, els fills.
Emma Vilarassau, Mercè Arànega i Jordi Buixaderes protagonitzen aquesta angoixant distopia nuclear dirigida per David Selves. Un drama íntim i punyent sobre el deute generacional, la responsabilitat ètica i el món que deixem als nostres fills. Avui a funció a 6:45 de la tarda, les entrades a partir de 24 euros.
I al Teatre Acadèmia, últim dia per veure els objectes flotants.
La companyia La Conquesta del Pol Sud posa sobre l'escenari aquest recull de textos sobre tres dones que han perdut la parella i creen un club de vídues per trencar els tabús i transmetre el valor de la vida. Tot protagonitzat per Anna Saúl, Helena Gadel i Ariadna Montfort. Avui ja funciona a les 6 de la tarda i es poden comprar entrades a partir de 26 euros.
4 minuts per les 8 del matí, l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va càrrec del Carles Debó. Avui el conte del Postils es titula On hi ha pèl, hi ha alegria.
L'Ernest s'afaita per ser un home nou. Quan necessita regenerar-se, es planta davant el mirall, agafa l'andròmina i extermina la barba sense miraments. Els últims anys de la seva vida han estat plens de turbulències i, en conseqüència, l'Ernest ha fet treballar de valent la maquineta. Per dins, vivia en una insatisfacció permanent, però per fora tenia molt bon aspecte. Un desconegut, veient-lo pel carrer, podia arribar a pensar que era feliç, o com a mínim, que les coses li anaven bé. Sortosament, un dia l'Ernest va trobar l'amor de la seva vida. El seu entorn es va amoïnar molt perquè, de cop, va passar a gastar unes grenyes que era millor no enganxar-se-les de nit en un atzucac. El seu rostre s'havia convertit en una selva frondosa. Feia la impressió que si hi passaves els dits, podia mossegar-te qualsevol bèstia amagada allà dins. L'Ernest, que no era cec, va reunir els seus éssers estimats per aclarir el malentès. Es va palpar la barba, els va recomanar que no es deixessin enganyar per les aparences i els va recordar que allà on hi ha pèl, hi ha alegria.
El suplement, amb Roger Escapa.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Si es garantissin entre 3 a 4 àpats setmanals, sí, asseguts a taula sense televisió, parlant, conductes de risc baixen dràsticament.
Aquesta setmana, Eduard Sala, director de Càritas Diocesana de Barcelona.
Acompanyant a morir aprens moltíssim. Quan arriba la pregunta de si la meva vida ha valgut la pena ser viscuda, tu no, sí, pots omplir-ho això amb paraules. La gent no és conscient de la importància de saber callar i saber preguntar i callar.
El divan, el valor de la conversa.
El 2004 vaig pensar que em moria. I aquell moment vaig pensar, quin pèl pels meus fills. Segona és, avui moro. I la tercera és, ja m'ha valgut la pena la vida que he viscut.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Música. Blai Niesta, què tal? Bon dia, bona hora.
Bon dia, Roger.
Amb què arribarem avui a les 8?
Avui arribarem amb Lucky Again, el nou avançament de Like Lee. La cantant sueca està preparant el seu sisè disc d'estudi que es dirà The After Party i, segons ha dit, podria ser el darrer de la seva carrera. En aquest treball hi trobarem temes de pop melancòlic com aquest Lucky Again, que a més de Tocs Disco, conté fragments de les quatre estacions de Vivaldi.
Salut i ràdio, Blai.
Salut i ràdio.
Escapa.